El dia a Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, per començar, anirem fins a la finca de Sant Moragues per parlar d'agricultura regenerativa i de captura de carboni. Què és això? És una cosa bona, però volen que mos expliquin Joe Halls i ara tot d'una parlarem amb ell, perquè sembla que hem d'anar cuidant de cada vegada més la nostra terra. Després parlarem amb Càritas, perquè la memòria d'enguany reflecteix, només vos direm una dada, una de cada cinc persones de Mallorca viu en risc d'exclusió social. Una de cada cinc. De cada cinc persones, una viu en risc d'exclusió social. És molt, molt, molt important que facem un pensament. Després parlarem amb Pep Pérez Castellón, el fotògraf, acaba de publicar un fotollibre preciós, se titula Raval, amb retrats de la seva barriada, Santa Catalina, la barriada de pescadors per antonomàcia de Palma, que darrerament ha canviat molt. I en Pep ho ha reflectit en aquest llibre, Raval, una verdadera meravella, un fotollibre, on parla amb veïnades majors que han vist com el barri ha anat canviant, simplement mudant. Ja no hi ha botigues de tota la vida, ara hi ha negocis destinats a determinat públic. En Pep Pérez me farà una radiografia d'aquesta barriada Santa Catalina tan particular i especial per Palma. I avui, per acabar, a Maria Antònia Esquines, en el seu temps de Mallorca Jove, mos faran preguntes, però de quina casta? Ah, això és el que volem posar damunt la taula. Quin tipus de preguntes mos fem? Hi ha preguntes sense resposta? Ja veureu, vos agradarà molt, perquè la Maria Antònia sempre fila molt prim i sempre mos fa pensar. Així que en Yolanda Ruiz a la producció i en Víctor Hernández en el control tècnic començam el dia a Mallorca. Gran versió de West Side Life, el costat salvatge de sa vida que va fer l'any 72, Rod Stewart, quan encara tocava amb en Ron Wood, que després, posteriorment, va passar a Rolling Stones de manera permanent per substituir els que comporen que se va morir. Llavors Ron Wood forma part de The Stones de manera vitalícia. The Stones són ja avui en dia en Ron Wood, en Keith Richards i en Mick Jagger, però abans tenia els Faces amb en Rod Stewart. Sonen pràcticament igual, si vos heu fixat. Bueno, el govern de les Illes Balears té previst afavorir la descarbonització del territori. Què és això? Ara ho sabrem. En la incorporació de nou projectes d'agricultura regenerativa orientats a la captació de diòxid de carboni. Què és això? I doncs ara ho sabrem. La Direcció General d'Economia Circular ha autoritzat una nova metodologia per calcular l'absorció de carboni derivat de la pràctica agrària. Tornem a saludar una vegada més en Joe Halls de la finca de Sant Moragues. Joe, benvingut de Bellnou, com estàs?
Moltes gràcies, molt bé.
Bueno, primer de tot, què és la agricultura regenerativa i després te demanaré què és la captura de carboni, perquè sapiguem de què estan parlant.
Molt bé, l'agricultura regenerativa realment és un terme bastant difús, en el sentit que no està definit com agricultura ecològica, per exemple, no? Que està descrit i certificat. L'agricultura regenerativa és un poc més genèric, són tècniques agrícoles que contribueixen a millorar l'entorn, a recuperar biodiversitat, a millorar la infiltració d'aigua, a millorar la fixació de carboni... En definitiva, més enllà d'agricultura, millorar l'entorn.
I el carboni? Què és això de capturar carboni?
Capturar carboni, bueno, el carboni és un dels gasos d'efecte invernader i, de fet, és més conegut, no? No és l'únic, però és més conegut. I en totes les estratègies de descarbonització, és a dir, de reduir els efectes de la crisi climàtica, sempre se xerra de reduir les emissions de carboni, de millorar la fixació de carboni, que és el que fa la naturalesa de manera natural, no? Un arbre, quan creix, va fixant carboni de l'atmosfera i la va consolidant allà com a matèria orgànica, no? I això passa a la naturalesa de manera natural, espontània, però si duim a terme pràctiques millorades, per exemple, d'agricultura, també de gestió forestal, podem influir en que se fixi més carboni de lo que se fixaria de manera natural. A més, si rateam amb usos de pesticides, de combustibles per tractors i mecanització i de més, podem reduir les nostres emissions de carboni quan fem agricultura. I si certificam tot aquest procés, és a dir, pràctiques millorades de fixació de carboni, per exemple, en cobertures vegetals i no tenir la terra llaurada, nua, sinó amb vida, amb cobertura vegetal, amb tots els microorganismes que hi viven, si tenim, duim a terme aquestes bones pràctiques, millorem la fixació de carboni, evitam emetre tant de carboni com s'emetria amb agricultura convencional, i tot això se pot certificar i aquells emissors de carboni, és a dir, empreses que generen emissions cremant sobretot combustibles fòssils, poden compensar el que ells fan a través de contribuir en aquestes bones pràctiques agrícoles. I és un poc una manera de que les empreses que contaminen puguin pagar una espècie de taxa, de qualque manera, que va directa en el camp, en aquells agricultors que estan duent a terme bones pràctiques. És a dir,
bona idea.
Ajudar uns, de qualque manera, tassant en els altres.
I tu, per exemple, a Sant Moragues, t'has incorporat en el registre balear de petjada de carboni, com aquest projecte d'absorció de CO2, què estàs fent exactament? Posem-nos un parell d'exemples així que puguem entendre. Per exemple, aquelles cobertes de plàstic que estan fetes, que són biodegradables, per exemple. Això seria un exemple.
No, en aquest cas no. En aquest cas, el que hem fet... Som Moragues ho hem empleat un poc com un projecte pilot, un embrió per desenvolupar una metodologia. No tant per Som Moragues, sinó per ampliar. I ara vos explicaré això. Bàsicament, a la Serra de Tramuntana tenim un cultiu que és olivar tradicional, que està en perill de si no de desaparèixer, sí d'abandonament i de pèrdua progressiva, no?, per invasió d'espinars i tal. Sabem que aquest cultiu és supervaluós per la Serra de Tramuntana, però de qualque manera no dona. Produeixes oli, però és molt difícil que sortint els números per mantenir l'olivar, i el que nosaltres vàrem veure era l'oportunitat de desenvolupar un model d'agricultura regenerativa, és a dir, posar, per exemple, cobertures vegetals entre les oliveres, no per tot, perquè també necessites faixes de descontinuïtat entre els olivars i els boscs per evitar la propagació d'incendis, però sí que, en la mesura de lo possible, tenir cobertures vegetals permanents, és a dir, no llaurar i plantar cada any, sinó tenir una cobertura vegetal permanent, tenir les ovelles que s'han tingut tota la vida, incorporar també abonos naturals a la terra i, en lloc de cremar tant, reduir la crema de les restes de poda i triturar en lloc de cremar. Amb la combinació d'aquestes bones pràctiques se fa un càlcul, i això no ho fem nosaltres, és un càlcul que fa un tercer, que se certifica per un auditor extern, i amb tota aquesta informació del càlcul del carboni de menys que emetràs per aquestes bones pràctiques i el carboni extra que fixaràs per aquestes bones pràctiques, te donen uns certificats que són, se diuen, crèdits de carboni. Això és una cosa que no ens hem inventat nosaltres, una cosa molt estesa per tot el món, però que pensàvem que feia falta adaptar a la realitat concreta d'aquí a les Balears per, precisament això, ajudar en el sector agrícola, en totes les dificultats que té, i donant prioritat en aquest entorn tan important que és l'olivà, tan valuós però tan amenaçat. I per això varen començar a somorar amb l'olivà, amb aquesta idea precisament de consolidar una metodologia. Ho hem fet, si fos software seria codi obert, seria open source,
ja t'entenc,
perquè sí, tothom pugui aplicar aquestes mateixes pràctiques i accedir en aquest benefici, en aquests crèdits de carboni, no? Per això estem fent feina també amb les cooperatives, amb la idea precisament d'extendre això. Somoragues ha estat un pilot, i ara, quan ja demostrem que està funcionant, pues podrem extendre a tots els petits i els grans i tothom que ho vulgui aplicar, bàsicament, i altres cultius, progressivament, també.
Clar, perquè de vegades confonem... Crec que es pot dir que en general tenim una confusió amb producte ecològic i producte de quilòmetre zero. Jo me puc menjar un producte fet aquí, a Mallorca, perquè estigui abonat en nitrats i que no sigui respectuós. Jo crec que el manco és que no ho sabem, de vegades ho confonem. No ho trobes? Quilòmetre zero amb ecològic.
Sí, supos que sí. Tothom, sí. Sí, hi ha confusió. Jo crec que l'ideal és que sigui ecològic i quilòmetre zero.
Exacte, però això, sí.
I el manco és un dels dos. Ja millor que res, no?
I és que també molt va passar, per exemple, quan va passar allò de la granja dels ous, l'escàndol, clar, jo vaig ser el primer sorprès, vaig dir, però si jo compro aquells ous, perquè clar, són d'aquí, de Mallorca. I vaig quedar estès, jo clar, i tots els meus coneguts. Sí, sí. Per tant, dius, una altra cosa, les cremes, clar, és que de vegades dic, no, és que les cremes... És cert, ja me'n recordo el meu predic quan cremava, havien de tancar les finestres, perquè és que, clar, tu quan estàs cremant, sí, estàs, vulguis o no, estàs emetent emissions, no? No és cert.
Sí, sí. És cert, és cert. I també és cert, però, que no s'ha de demonitzar la crema. Al final, els pagesos, els gestors forestals, prou dificultats tenen, no? I cremar a vegades és la manera més fàcil de reduir la biomassa, no? Quan fas net i redueixes la biomassa, també hi ha una dita que és que si no ho cremes tu, se cremarà tot sol, cal que digui.
Ja,
I és
vera,
que els boscos, quan no se gestionen, el foc ben empleat pot ser una eina de gestió forestal i de gestió agrícola, però també és cert que, evidentment, les emissions tenen la part negativa tant a nivell mediambiental com a nivell de salut, no? I això s'ha vist molt clar soia en els darrers anys. Però a molts de llocs més de Mallorca passa. Jo sempre dic que necessitem un equilibri i demonitzar en el qui crema no és lo seu. El que hem de fer és donar eines, donar suport perquè sigui més fàcil que no cremin. I precisament amb això dels crèdits de carboni, dones, pagues de qualque manera en aquells que no cremen, sinó que trituren, bueno, els apaga l'empresa que emet. Jo crec que és interessant, per recapitular un poc amb això dels crèdits de carboni, tothom ha sentit xerrar d'això de plantar arbres normalment a l'altra punta del món per compensar les emissions, no?
Ja,
això que
sí,
diuen de, com que estem emetent aquí sí, diòxid de carboni, plantarem no sé quant d'arbres a Brasil, normalment, o a Kènia.
Sí.
Això és un model que s'ha desenvolupat durant dècades i que ha mostrat que té molt de problemes, a part d'una cosa un poc estranya, no? Jo estic contaminant aquí i estic plantant arbres a l'altra punta del món. I és precisament donar la volta en això, adaptar aquest model a la realitat d'aquí, el que mos obsessiona, tant a Somoragues com a les diferents fundacions i entitats amb les que jo faig feina, adaptar-lo a la realitat d'aquí. Aquí no necessitem plantar més arbres. Ventura, altres llocs, sí. Aquí el que necessitem és reactivar l'agricultura.
Sí.
I que l'agricultura que existeix sigui més ecològica, més sostenible, més regenerativa. I això va d'això.
Clar, perquè és que això que tu dius ara m'has fet pensar en baixar, sembrar arbres a l'altra punta del món. pensa globalment, però actua localment, no? A saber, a dir-te ecologista.
Exacte.
Jo no puc canviar les emissions de plàstic que ha... Vaig veure un documental sobre els plàstics avui en dia i la veritat és que el sud-est asiàtic fa por, perquè allà no tenen gens de consciència i fa por, però jo sí que puc, com a mínim, reciclar la meva botella de plàstic o utilitzar-ne una de metall o de vidre. I una darrera pregunta. He vist que... a dins la informació que he trobat, hi havia una que deia invernals de carboni. Els invernals no són per allà on se'n va l'aigua quan plou, que són els invernals de carboni. Què vol dir això?
Bueno, això és una manera de dir una zona que capta, que fixa molt de carboni, bàsicament. Podria ser moltes vegades els manglars, no? Els manglars en els tròpics, però són invernals de carboni. També ho són els boscs sants de... Bueno, qualsevol bosc, però un bosc en concret de Pi Alepensis, tan demonitzat aquí, quan està ben gestionat, és un invernal de carboni brutal. El pi d'aquí, de tota la vida, entre 5 i els 25 anys, fixa moltíssim de carboni. Si després aquesta fusta s'empleàs i aquests boscos se gestionaren perquè no s'aprenguin foc, tindríem, bueno, un cercle virtuós brutal en el qual estaríem fixant carboni, després estaríem empleant aquesta fusta per fusteria, per pèl·let o per estella, per altres usos, per substituir també carbó o gas, i tindríem uns invernals de carboni brutals. També és un invernal de carboni, un olivar de la Serra de Tramuntana, quan està gestionat amb cobertura vegetal, perquè això ho he de deixar clar. Les oliveres, amb salat que tenen, no és que fixin molt de carboni. Una branca d'olivera és mínim el carboni que fixa. El que fixa carboni és aquesta cobertura vegetal, tota aquesta vegetació que tens en terra, que sí que creix molt més ràpid i que les ovelles se van menjant i que segueix cresquent, això fixa moltíssim de carboni. I això, en el final, és el que hem d'incentivar.
Regeneració i captura de carboni. En Joe Halls, sempre que hem de parlar de coses modernes, de vegades hem de tornar al que feien els nostres predins, però també coses modernes sí que les podem introduir per millorar el nostre sol, la nostra pagesia i, òbviament, també per allunyar-nos el màxim possible d'accelerar el canvi climàtic. Joe Halls, de la finca Sant Moragues, una vegada més, moltíssimes gràcies, estarem en contacte periòdicament parlant i aprenem moltes coses amb tu. Gràcies, jo, una ferrada molt
gràcies
gran.
Gràcies a vosaltres, un plaer. Adéu.
Gràcies. Ara, d'aquí un minut, tornem i parlarem de coses molt, 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 molt serioses. Una de cada 5 persones de Mallorca viu en risc d'exclusió social. Serà la nostra radiografia mallorquina, no ho amagueu.
IB3 Ràdio és diversitat. Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3. Tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat.
Govern de les Illes Balears.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
Radiografía mallorquina.
Avui, com us dèiem, a la nostra radiografia mallorquina ens volem fer ressò d'una realitat molt greu. La desigualtat que vivim en una illa on encara a la península se pensen que formem escans en llengonistes, però ben al contrari, la pobresa és molt present. Càritas de Mallorca publica fa poc la seva memòria anual i diu que Mallorca, malament, genera riquesa, expulsa les persones més vulnerables. La desigualtat, segons Càritas, s'ha fenomenit convertit en un fenomen estructural, és a dir, ja forma part de la nostra realitat i el model econòmic no està aconseguint integrar a una part de la població. Saludem a la directora de Càritas Mallorca, Esther Romero. Bon dia, Esther, benvinguda, moltíssimes gràcies. Bueno, és que és un poc esgarrifant, segons la vostra memòria, 233.000 persones, és a dir, una persona de cada cinc, viu en situació d'exclusió social. Havíem estat mai en aquesta situació? Perquè jo amb el banco no ho record. Esther.
Vemos estos 233.000 personas que nos dibujaba Foessa en esta situación de exclusión. Vemos que pues nos pone frente a la paradoja dolorosa de una sociedad que genera riqueza, pero que expulsa a los más frágiles, ¿no?, de una vida digna. Vemos también un proceso de fragmentación social, es decir, cómo la clase media retrocede, la integración plena se reduce a aquellas personas que no tienen ningún factor de riesgo, por así decirlo, que pueda lanzarles a la exclusión. Y el espacio de la integración precaria, es decir, aquellas que sí que un giro en la vida, una ruptura familiar, una subida de alquiler puede empujar a situaciones de exclusión severa, aumenta un 38,9% de nuestra población. Sí, ciertamente este diagnóstico es alarmante, es grave.
Y también vosotros decís que es un fenomen multidimensional que va molt més enllà de la falta d'ingressos, perquè afecta la salut, afecta l'educació i, òbviament, un dels pilars és l'habitatge, que el 30% de la població pateix exclusió residencial, sempre amb aquesta espasa de Damocles damunt, de no saber si t'engegaran de que teva. Això, verdaderament, és inhumà, Esther.
Sí, así es. Este fenómeno ya no habla solo de una condición que haga a la persona estar en una situación de exclusión, sino de muchas. De ahí que nuestra intervención tampoco sea simple. No atacando el tema del empleo, por ejemplo, no consigues muchas veces resolver el problema de base solo por el empleo, porque tenemos, como comentabas, el de la vivienda. Es claro, 4 de cada 10 personas que sufren exclusión en nuestras islas, en Baleares, no son pobres en términos de ingresos monetarios solo, sino que carecen de vínculos, o es un tema más de salud, o desde luego la vivienda digna, ¿no? Personas mayores que tienen pensión pero viven solas, niños que están solo conectados a través de pantallas al día a día de la sociedad, jóvenes que han perdido el horizonte de un proyecto vital, ¿no? És la situació que vemos també en nostra atenció diària.
Vares dir una frase que me va impactar perquè, com que la meitat de les persones que teniu resideixen en habitatges compartits, crec que vares ser tu que vares dir que això no és una casa, és un espai de supervivència i és realment una definició. Espai de supervivència, efectivament. No és una casa, no és una llar, és un espai de supervivència. Molt, molt bona definició. Malauradament és una gran definició. Sí.
Sí, es un drama, lo vemos cada día. Es la realidad más dolorosa quizá que nos encontramos en el día a día de nuestra intervención. Estás casi 50% de las personas que atendemos viviendo en viviendas compartidas con personas con las que no se tiene ningún grado de parentesco y espacios de hacinamiento, de falta de intimidad, que sin duda deterioran gravemente tanto la salud mental como la convivencia familiar ordinaria, ¿no? Espacios de conflictos en cuanto a la convivencia, espacios inseguros para la infancia, que se ve muchas veces abocada por sus padres a permanecer solos en habitaciones mientras ellos van a trabajar, siendo que al lado, en la otra habitación, pues hay personas que no conocen.
I també un altre aspecte, que jo fa anys vaig comparar amb la revolució industrial, que no passava de llavançar, a treballadors pobres. Treballadors pobres, persones que fan feina i viuen en el carrer, o campaments com els d'Eivissa, la precarietat laboral. Això no passava des de la revolució industrial. Treballadors pobres, és com un fracàs social, no, Esther?
Creamos empleo, ¿verdad? Pero la exclusión apenas baja, es así. Uno de cada siete trabajadores en Baleares está en situación de exclusión, porque tener una nómina ya no es un escudo contra la pobreza debido a la inflación, al coste de la vida. En Baleares concretamente, debido a la situación de pobreza extrema en la que quedan muchas familias una vez pagado el coste de alquiler y de suministros básicos.
Y sense oblidar la feminització de la pobresa, perquè la majoria de les persones que vos demanen ajuda són dones. És a dir, doble discriminació. Feminització de la pobresa.
Sí, sí. És un percentatge més que significatiu. De les 6.976 persones a les que acompanyamos a través de itinerarios l'any passat, 4.160 són mujeres. Es cierto que es la mujer, no solo la mujer la que se beneficia de nuestro acompañamiento, sino que es toda la familia finalmente que se beneficia, sus hijos, etcétera, pero hay este rasgo, ¿no? La exclusión tiene el rostro de mujer, o al menos es el rostro que se acerca a Cáritas a pedir ayuda, principalmente el de las mujeres.
Moltes demanau també reforçar la protecció a l'infància i garantir que els nens puguin menjar saludablement, perquè al cap i a la fi, darrere de tota aquesta realitat, hi ha milers de nens, milers de menors, nens i nines.
Uno de cada cuatro menores en Baleares nos decía Foesa, vive en exclusión. Los hogares con niños representan el 67% de toda la población excluida en Baleares. Por eso Cáritas exige, ¿no?, unas políticas que protejan a la infancia, que garanticen una alimentación saludable para ella, el apoyo educativo que necesitan, que está también muy, muy relacionado pues, con las situaciones que hemos visto antes, ¿no?, que, de vivienda, etcétera, que impiden un desarrollo normal y sano de nuestros menores.
Vosotros también demanáis un cambio de modelo, que posi les persones per davant dels beneficis. Però jo no sé si és possible, o només mos n'atemarem quan ningú vulgui venir aquí a fer feina, quan mos quedem sense policia, sense metges, sense funcionaris, com Bertolt Brecht, van venir a cercar aquests, però jo no era d'ells. I quan varen venir, que per jo no quedava ningú per defensar-me. No sé, és que no ho estan veient. Hi ha problemes, places de difícil cobertura, ja té fins i tot un nom. Un canvi de model, però aquest canvi se fan, els grans canvis se fan molt poc a poc. Jo no sé si arribarem a temps. Tu ets optimista, Esther?
Bueno, nosotros hablamos de la sociedad del bien cuidar, ¿no? De salir de esa sociedad del rendimiento donde todo se mide en función del bienestar económico. Y ir más allá, ¿no? No medirlo solo el bienestar en cuanto a la capacidad de consumo, sino a la capacidad de nuestra sociedad de garantizar que la vida sea digna para todos, ¿no? Y el tema del éxodo hacia la península, a la que se ven abocados tantos, pues sí, la vivienda realmente está siendo un motor de expulsión. O sea, si no se garantiza una vivienda al que seamos capaces de pagar, pues frenamos desde luego ese saldo humano, ¿no?, de vidas bloqueadas y de una juventud que no se plantea poder continuar en nuestra en Baleares, en Mallorca, porque muchos se ven abocados, desde luego, pues a tener que salir fuera de Mallorca a buscar su proyecto vital.
Tothom pot aportar el seu granet d'arena, fem com a mínim un pensament cap on anem i què és el que volem per Mallorca. Les xifres que presenta Càritas són clares, per tant, que cadascú pensi i faci la reflexió a veure si realment mos paga la pena pagar aquest preu per tenir un model econòmic que no sé fins en quin punt mos està engegant a tots, en els d'aquí, en els d'allà, en els d'allà de sa, en els que venen a fer feina, en els que varen néixer aquí, en els que no hi varen néixer. És una reflexió, només. Esther Romero, primer de tot, gràcies per atendre'ns. I en segon lloc, moltíssimes gràcies per la feina que feis des de Càritas, perquè la veritat és que sou vitals, verdaderament. Li vaig dir fa poc en el bisbe, quan vam venir aquí una entrevista. Esther Romero, directora de Càritas Mallorca, moltíssimes gràcies, una ferrada molt gran.
Gràcies a vosaltres.
Nosaltres ara pegam un vot fins a la barriada de Santa Catalina. En 2003, quan la banda de California, Who Was Tank, van treure aquest The Reason, la raó, un tema preciós que feia tant que no escoltàvem. Vos parlàvem ara d'un llibre, més ben dit d'un fotollibre, perquè és un llibre de fotografies del fotògraf Pep Pérez Castelló. En aquest llibre titulat Raval, preciós, en Pep retrata el fenomen de la solitud no desitjada i la transformació de la seva barriada de Santa Catalina. És un fotollibre centrat en la vida de 7 dones de Santa Catalina i la recerca en Pep li va sorgir arrel d'una dada reveladora. A partir de 60 anys, la corba de la solitud s'inverteix. El 40% de les dones de més de 85 anys viuen totes soles. La esperança de vida femenina és molt llarga, però contrasten la de les seves parelles, que som molt moribabans, per la qual la majoria de dones se queden viudes, com tots han pogut comprovar. Pep Pérez Castelló, bon dia, com estàs? Benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
La veritat, enhorabona, primer de tot, per les poques imatges que han pogut viure de Raval, un fotollibre que des d'aquí recomanem. Però tu dius que hi ha altres factors que greugen aquest fenomen d'aquestes dones que tu has pogut retratar a Santa Catalina. La solitud no desitjada, bé, des de la pandèmia, la gentrificació, no?, els preus de les cases, i que s'estan com a reconvertint els barris, Noreduna, Blanquerna, Pere Guerau, Santa Catalina va ser el primer, tot va començar a Santa Catalina. Però és multifactorial, aquesta solitud no desitjada que va fent que aquestes dones que has retratat se sentin encara més totes soles, perquè si es fa barri fos com un temps, per ventura no estarien tan totes soles. Pep, conta'm.
Sí, la veritat és que hi han distints factors que poden agreujar la solitud no desitjada, no? Un, evidentment, és l'estat físic o biològic de cada persona. A mesura que te vas fent gran, pues, evidentment la teva salut va empitjorant. L'altre és el psicològic. I aquí dins el psicològic entraria tot el tema de la gentrificació, no? En realitat no és la causa, evidentment, de la solitud, però sí que l'agreuja, perquè aquestes dones moltes vegades han perdut tots els seus vincles i el barri sempre havia estat un lloc com a de refugi, no? On a mesura que vas perdent els vincles encara tens el barri. I això és el que s'ha anat perdent una miqueta en aquests barris que tu comentaves. No?
Clar, Elles diuen que abans hi havia botigues, fruiteries, comerços... Jo me'n recordo d'aquest Santa Catalina, no fa tant, però clar, podien anar a fer la xerradeta, anaven a comprar spa, feien la xerrada a la fruiteria, socialitzaven, i ara no, ho poden fer, no és així.
No, exacte, a vegades ni en el seu propi edifici, vull dir, ja algunes d'elles m'han comentat que el veí que vivia a la porta del costat ara és un estranger que ha comprat la casa i que no pot anar a xerrar amb ell perquè no l'entén, no? I a vegades, a més, aquest estranger que de 2 anys ven la casa, ve un altre, etcètera, etcètera, no? I diu, s'ha perdut fins i tot el veí del costat, no? Amb molta freqüència.
Què diuen? El manco t'han dit a tu que són educats, diuen bon dia, bona tarda, exacte. Però la barrera idiomàtica existeix, i que a part de dir bon dia i bona nit, no passen d'aquí. Per tant, queda la cosa tallada, queda sanada, la comunicació, no?
Sí, sí, exacte, sí, i el contacte, sí.
I també gent que se'n va i ve, no? Que també els impedeix, diguéssim, generar un vincle, perquè és difícil, amb una persona que ve i està 3 mesos o mig any, generar un vincle, per tu és problema, has dit tu que no resides tant en la convivència, sinó en la pèrdua de comunitat, de dir que això ja no és el meu barri, no? Sentir-te estrany a que teva, no?
Sí, seria un poc això. S'ha perdut una miqueta el sentiment de barri, no? I el suport del barri que et donava abans, per lo que tu comentaves, s'han perdut els comerços tradicionals, on si feia 3 dies que no veien a Margalida, al quart li pregunten a Margalida, fa 3 dies que no t'he vist,
exacte.
No? I tot això s'ha anat perdent. Sí, sí, el veí, la importància del veí, que li pots anar a demanar, no sé, qualsevol cosa. Des de, per favor, baixa'm al súper, que jo no puc, i me pots dur una botella d'aigua, pues això també s'ha anat perdent, no? I clar, els vincles necessiten atenció, necessiten cura, necessiten connexió, i que es vegi la gent molt sovint, no? I això és el que es va perdent, sí.
Clar, per això varen començar a viure en comunitat, els humans, per ajudar-nos. Fa d'això més de 40.000 anys, molta banda neolític, ve del paleolític. Clar, elles són propietàries, moltes d'elles, dels seus pisos, però clar, viuen totes soles i han rebut ofertes d'immobiliaris, però com que són propietaris, per això se queden, perquè clar, on va una senyora major si li donen una barada per un pis, si el seu barri és aqueix? Jo m'imagino que se queden per això, no? Perquè és que seva i és que seva.
Clar, clar, i perquè és la seva llar, i com tu dius, allà tenen tot, els records, la vida, han crescut, s'han casat, han tingut fills allà, i és perdre una part molt important de la teva identitat, marxar per molt diners que t'ofereixin, no? A més, tampoc amb aquests diners van a cap banda, i ja no tenen edat tampoc per canviar de barri o de lloc o tal, no? Per tant, sí, elles són, la majoria són propietàries, excepte una, i ningú no vol marxar de casa.
Clar. Tu vius a Santa Catalina. Jo record, fa molt d'anys, com era Santa Catalina, i jo les darreres vegades que he estat ja no ho conec. Tu has vist l'evolució, tu que hi vius, no?
Sí, 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 jo l'he vist. A més, l'he vist la rapidesa en la que s'ha donat especialment aquests últims 10 anys, no? Vull dir, ha anat a una velocitat enorme. Ara estava comentant amb una companya de la feina que a casa meva en aquest mateix moment, en el mateix carrer, però a la illeta, és a dir, a aquella zona particular que he vist jo, hi ha 3 obres en marxa.
Wow.
Tot el dia hi ha renou, quan no pica un, pica l'altre, quan no pica aquell de més enllà. El barri s'està transformant contínuament. També xerràvem ahir en un company de... que me deia, anàvem passejant, ell feia com 6 o 7 mesos que no venia al barri, i me diu, ostres, però això ha canviat, aquest negoci abans no era això, i després un poc més enllà, i aquest també ha canviat, és un barri contínuament en transformació, no? Que no hi ha aquella necessitat de que les coses siguin permanents, que no vagin canviant, que tots els humans necessitem, ens agrada la permanència de les coses, no?
Clar, un vincle. Efectivament.
Exacte,
vincle, sí. Vos recomanem aquest fotollibre, Raval, d'en Pep Pérez Castelló. Les poques fotografies que han sortit a la premsa són meravelloses. 7 dones de Santa Catalina són les protagonistes d'aquest fotollibre, Raval, que és com antigament li deien a la barriada, són de Raval, per això d'aquí el nom. Pep Pérez Castelló fa un retrat d'aquesta barriada tan meravellosa que ho continua sent, però que ha perdut la seva identitat com tantes altres. Pep, moltíssimes gràcies, i aquesta és la recomanació literària d'avui. Raval, d'en Pep Pérez Castelló. Moltíssimes gràcies, Pep.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per la difusió, perquè el tema és important.
Vaja, si vas. Vaja, si vas, també és per empalçar-hi. Gràcies, Pep. Bueno, a nosaltres posam Forever Young, i això vol dir que en Maria Antoni Esquines ha d'entrar a l'estudi. Bueno, amb en Xavi i Oliver divendres fa 15 dies varen saber que els Fabi són alemanys, no són anglesos, malament cantin Forever Young, i per tant, si falta un quart per la una, i és dimecres, és dimecres avui, Maria Antoni Esquines.
Sí, és dimecres.
I doncs, de saludar a Maria Antoni Esquines en el seu temps de Mallorca jove. Què mos prepares per avui, Maria Antònia?
Molt bon dia, Jaume, molt bon dia a tots. Avui parlarem de preguntes que gairebé tothom s'ha fet alguna vegada, però jo diria que poques vegades ens aturam a pensar de on venen, si tenen resposta o no. Són preguntes quotidianes, curioses, i en alguns casos que no tenen una resposta molt clara.
Uf, això promet. De quines preguntes parlam?
A veure, per exemple, qui posa el nom als carrers? O per què badallam quan ven qualcú a badallar? O on va parar els calcetins que desapareixen dins de la rentadora?
Aquesta darrera és un misteri mundial, però en el final de l'espai te diré on són tots aquests calcetins que desapareixen.
Deixarem el Montseny enrere i rodarem per mil camins. Carretera i manta i la guitarra entre els dits. Amb el bombo negre i tres acords en tenim prou per invocar els déus del rock and roll.
Començant per una pregunta que ens acompanya cada dia, i és la següent. Tots vivim a un carrer, no? A una avinguda o a una plaça, però qui decideix què s'han de dir? No sé si ho saps tu.
Sí, perquè vaig fer el programa... mira per on.
Ja va amb avantatge.
En els ajuntaments, el Manco Palma, el que se diu una comissió de toponímia, no? I decideixen qui mereix o no mereix posar, tenir un carrer o no tenir un carrer. I són experts, el professor Bibiloni, el Gaspar Valero, persones enteses que saben és que i és que no. Clar, això no ho poden decidir tu i jo, ho ha decidit gent que en sàpiga. Sí, això sí que... El que passa és que hi ha dos carrers a Palma, per exemple, que se creu que va ser una broma dels funcionaris de l'Ajuntament de Palma en els anys 50, perquè són dos personatges que no han existit mai. Un va ser la reina Laura, que està aquí de vora del que era el Bingo Rosales, i el baró Santa Maria del Sepulcre, que són dos personatges que no han existit mai. I creuen, els entesos, els experts, que va ser una broma dels funcionaris de l'Ajuntament de Palma dels anys 50. Sí, el baró Santa Maria del Sepulcre no va existir mai. No existeix. I a més, és el carrer de Palma amb menys lletres, 27 lletres, imagina't. Això és que qui ho decideix ha de parlar amb la comissió de toponímia de l'Ajuntament, cada ajuntament té.
Així és, Jaume, normalment és l'Ajuntament qui ho decideix. Recordem, hi ha comissions que proposen aquests noms, com han dit, de persones importants, de fets històrics o d'elements relacionats amb el municipi. Fins i tot en Jaume ara mos ha pogut dir una nova novetat, i és que n'hi ha d'inventats, que no existeixen.
A Palma segur, dos. Reina Laura i Baró Santa Maria del Sepulcre. Però jo el que no sé és què he de fer. Què has de passar? Què has de fer perquè te posin un carrer, Maria Antònia? Tu tens un carrer, Santanyí?
Ja m'agradaria. Maria Antònia segur que hi ha qualsevol carrer que se digui així, però el llinatge ja no és el meu. Pues segurament deixar una empremta important al poble o a la ciutat, perquè penseu-ho, hi ha carrers dedicats a escriptors, carrers dedicats a científics, a músics, i de qualcú en aquell temps deia pensar, mereixen ser recordats cada dia, per això li posaré el seu nom a una placa del carrer.
Efectivament. De fet, la història de les ciutats i els pobles està escrita en els noms dels seus carrers. Per això el Gaida és carrer de Farà Geroni Pou, perquè era el Gaidí, etc. A tu t'agradaria tenir un nom al teu carrer?
A mi m'agradaria, seria tot un honor.
Carrer de Maria Antònia Esquines Triguero.
Clar que sí, seria tot un honor.
Periodista, influencer i bona persona, i encara més bona companya.
No sé si seria més, però no dir, ostres, tenc això, o, per ventura, perquè som una persona important, bé, seria, perquè no ho som, seria en el cas que tenies mereixés un carrer i la gent me recordaria.
Jo crec que hi ha molta gent que se mereix un carrer i sí, que no n'hi han fet, és vera. Sí, no. Jo crec que mai voldria un nom un carrer.
Un menjar exquisit, vull provar aquest vi. Qui vol cafè, hi ha gintònics també. I juguem al joc d'aquelles nits d'estiu. No parleu tan fort que la nena dorm. I l'Hector diu, jo mai he desitjat...
Ara anem amb una altra qüestió. Ets a següent, per què badallam quan qualcú badalla?
Ah, ara me sento...
En Jaume no ve de dir-ho?
De dir-ho, sí... Ah, bueno, sí, jo sé, crec que som mamífers que badallem. Digues.
Jo crec que qual coent...
M'ha pegat badallera.
Sí, jo crec que qual coent amb aquest badall també es deu estar dins el cotxe o en el seu sofà tranquil·lament i ha dit, ara en Jaume m'ha hagut de fer badallar. No, i és que els científics pensen que està relacionat amb l'empatia i per ventura amb la manera que tenim de connectar amb els altres. No sé si és del tot cert, no sé l'origen. Això li hauríem de demanar qualque científic. Es passi, la pròxima vegada n'haurem de dur un.
Sí,
que m'ho verifiqui si és així.
Que és com si el cervell copies el comportament. Però
exacte.
És vera que hi ha, per exemple, els goril·les, els ximpancers, si un badall salta de badall, és contagiós.
És curiós. Sí, és que és curiós, perquè ja és el que has dit tu, també passa amb alguns animals. Hi ha cans, hi ha molt de vídeos que me surten a les xarxes, sí, continguts, que badallen, i després hi ha l'altre canet o l'altre moix que badalla. No, després.
Ara estic pensant també si veig mai fer un badall a una gallina o
a una
guàlera. No.
No.
Devem ser mamífers només.
Un dragó,
un serp... No. Per mi som només... No sé,
t'ho imagina. T'he de dir que no he tingut la sort de veure un serp mai, badallar o no badallar.
No sé, però jo com que som molt de dibuixos animats, jo m'ho imagino tot. En el meu cap de dibuixos animats ja m'ho imagino tot.
Hem volgut que si un dia et vam fer mal. El meu amor, la meva sort, les meves mans.
Oh, meu... Ara arribam a una de les grans preguntes de la història moderna, així com ho he dit per ahir, superintensa, no? Mem, estàs nerviós?
No. Ja tracta molt, perquè les grans preguntes de història moderna... Vinga, dispara.
Ets el següent. On van a parar els calcetins que desapareixen dins la rentadora?
Vols que te contesti ara, sí, o quan acabem?
Hem de deixar un poc l'atenció a l'aire. Més tard, contesta més tard. Trobes que no la resoldrem avui? Tanta hora l'haurem de resoldre.
Jo sé la resposta... Però no sé si dir-la, perquè rompria un mite, però és que jo ho he comprovat.
És que tu poses dos calcetins a rentar, i quan acaba el programa de la rentadora, només n'apareix un, i sempre desapareix el que feia joc. O sigui, els calcetins més nous són els que primer desapareixen. Per ventura, si en tens de més antics, que no tens gelosos, no desapareixen. Jo no sé si ho fa a posta, la rentadora, no?
Això, sens dubte, sempre, si s'ha de rompre una cosa que estimes més, sempre una que estimes menys, sempre, per la llei de Murphy, se te romperà la que estimes més. Mai ningú perd un calcetí vell i foradat. Això és matemàtic,
sí,
no? No ho trobes?
Sí, de fet, hi ha qui diu que es culpa de la rentadora, altres diuen que es culpa de les presses, però jo crec que existeix un univers paral·lel, amagat per allà de dins, no me demanis a on, si en el cercle, si en el depòsit de baix, és que no ho sé, però que està ple de calcetins desapareguts i aquest univers paral·lel existeix a totes les cases de tots els illencs i de tot el món.
Bueno...
Tens la clau d'aquest món universal, Jaume?
T'ho diré en què va, perquè t'ho vull fer una altra pregunta.
Ah, quasi ho aconsegues.
Sí, no. A més, t'he posat una cançó Don't Answer Me, no?
Don't Answer Me.
D'en Alan Parsons, de l'any 83, perquè vegis que estic en qüestió. Però una molt bona. Per què no podem fer una xam sense... No podem obrir els ulls mentre fem una xema. És impossible.
Ho he intentat 40 vegades.
És impossible. Ningú pot fer una xema amb els ulls oberts.
És impossible. O sigui, per molt que ho intentis, és com que en el moment en què fas esforç el teu cos, els ulls no se poden mantenir oberts.
No sé.
I mira que ho intenta.
No, és impossible.
Jo dic això, que és el cos que s'ha basat instinto de si quan fem una xat no volen que moren trimoc dins els ulls. Oh.
Tu que ets molt de la tecnologia, demana-li en el xat GPT.
En el xati.
Anem.
Xoli que ets la meva xati.
Anem, xat GPT.
La meva xati.
Sí, no, això deu
tenir una explicació
fisiològica.
Sí, em dirà coses així. No te puc contestar amb certesa, però segons estudis, és biològic. Hem nascut així i seguirem així. Gràcies. Gran aportació, Xati.
Abans que te contesti la dels calcetins, hi ha una pregunta més important.
Sí. Digues. La pregunta és... Per què fem preguntes?
Bona, aquesta. Bona, de fet, un físic me va dir que si intel·ligència artificial serà verdaderament intel·ligent quan, en realitat, en lloc de respondre preguntes, les faci.
Clar.
Perquè si intel·ligència és fer preguntes, no respondre preguntes. M'ho va dir un físic fa dos o tres mesos.
A la humanitat jo crec que m'ho desperta la curiositat. És una de les coses que sempre feim. I gràcies a aquestes preguntes s'han fet descobriments. Si no mos demanéssim com ha pogut funcionar això, com s'ha inventat això, de on ve això, invents, avanços, que han canviat el món gràcies a que mos qüestionen coses.
Efectivament. Tot va començar quan un dia un se va aixecar, se va demanar, i si provas de fer-ho així? I sí, i això perquè, no?
Sí.
Si no m'ho fem pregunta, no avançam.
I a pits, penses, aquesta pregunta que faré ara és absurda.
No.
I te calles, que si per dir preventura, fai riallet si els demano això als meus companys, a la meva família, perquè pensaran que són poc culta, que no penses coses abans de dir-les. Però després, els altres se queden pensant com que dir, ostres, jo no ho havia pensat mai.
Jo crec que no hi ha preguntes absurdes, hi ha respostes inadequades.
Sí, això és bona.
Més que una altra cosa. Perquè són més interessants les preguntes que les respostes. Com tu dius. Vols que te conti on són els calcetins?
Vinga, ja és hora.
Te conta on són els calcetins, que aquests milions de calcetins... Hi ha 50 milions de persones a Espanya, no? Mira, a Balears, anem a centrar-nos a Balears. 1.250.000 persones,
sí,
no?
Sí.
Posa-m'hi que cada persona hagi perdut dos calcetins.
Mínim.
Per a sa vida, mínim. Per tirar per lo baix. Per tant, hi ha 2.500.000 de calcetins perduts.
D'acord.
No?
És que l'hauríeu de veure en Jaume Estar en paper i bolígraf.
Tu,
anotant totes les dades.
Tu en manetes, t'agrada arreglar coses que té quan s'espanya un aparell?
Bé,
no. Jo sí.
Tenc amb un paret, ben normal.
Bé, jo sí. I per això sé, empíricament i científicament, que tots aquests calcetins són darrere el bombo de la rentadora. Se fiquen per la junta de goma...
Sí, en el rotllo.
En el rotllo se fiquen i se perden quan me fan revoltes. Se junta de la porta. I tu, quan muntes una rentadora... A darrere el bombo en terra, ja que sé, 20 calcetins.
I no crec que sigui fàcil desmuntar una rentadora. És com dir, avui vaig a recuperar
no
tots els calcetins i te tires 48 hores.
No la desmuntes per recuperar els calcetins, la desmuntes per intentar, per si hi ha un rodament que no va bé, per a mi m'agrada ponyir, per si hi ha un rodament que no va bé, per si has de canviar un condensador electrolític que transforma 220 a 380, però tu t'imagines la força que ha de tenir una rentadora
sí. En
el moment de girar tota la roba banyada. Saps el que pesa allò?
No ho vull saber.
És una barbaritat.
El que dic, me ficaré de dins, comprovaré.
I doncs ja saps on són aquests 2.500.000 de calcetins que com a mínim han perdut els mallorquins.
M'ha parit molt fort que hem de desmuntar tota una rentadora. Hagi de passar qualque cosa a la rentadora per poder descobrir que fa 20 anys que tenc un calcetí allà dins. Jo crec...
Si tens una rentadora de 20 anys, no la tiris, perquè és molt bona rentadora. T'ho dit de bon de veres,
Marxam. No, però jo crec que ara des d'aquí fem una crida, Jaume. Qualsevol científic, jo que sé, qualcú que se dediqui a la tecnologia, inventa un filtre que vagi d'aquest depòsit on diu en Jaume, d'ar de rolo, perquè mai mos caigui un calcetí, se fa milionari.
Bueno, tu saps què significa donar-se a mi?
No.
No.
Qui està nova?
Sa cançó que te vull...
Don't answer me. No me contestes a mi.
No
em contestis a mi.
No, exacte, perquè no tinc preguntes per fer-te. I amb aquest tema de Nadal, per som els nenam, donant-se a mi, 1983. Maria Antònia, fet totes les preguntes que t'haguis de fer. Crec que està per allà. Ni que la mos posa. Moltes gràcies per fer preguntes. Importantíssim fer-nos preguntes. Importantíssim. Gràcies a tots i fins demà. Don't answer me. Don't break the silence.
TV3 Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia, començam el repàs de la informació amb una darrera hora. La policia local i la policia nacional ja han iniciat el desallotjament forçós de l'antiga presó de Palma. L'operació conjunta ha començat a les 12 del migdia d'aquest dimecres. Els agents compleixen així l'ordre al jutjat dictat